Revolució 4.0 amb Chantal Llavina. Dissabtes i diumenges de 10 a 11 de la nit. A Catalunya, a Catalunya Ràdio.
Com va dir el gran novel·lista rus Tolstoi, tots pensen a canviar el món, però cap a canviar-se ell mateix. Avui volem parlar amb un emprenedor que sí que va decidir canviar. Va reorientar la seva vida professional, va muntar la seva empresa i avui és dels grans experts en moneda digital. Va ser valent i va canviar de vida. De seguida hi parlem. I amb el professor Miquel Lladó ens preguntarem què és guanyar, quan es guanya a la feina i a la vida. Amb Ernest Sánchez analitzarem si s'estan creant les condicions econòmiques adequades perquè augmenti el nombre de start-ups en els pròxims anys. I amb Judit Camargo parlarem d'una revolució al sector de la salut. Filtres solars que no són tòxics per al medi ambient. Tot plegat sempre amb la participació dels oients. Ja sabeu que ens agrada també veure-us a xarxes. Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos. Some girls they wanna have some dance, or some good looking Joe. On their arms, some girls like a sweet talk. Amb Àlex Saiz, a la seva secció, parlem de monedes digitals, de start-ups i de com va l'economia del futur, però avui volem tenir una conversa més llarga amb ell per conèixer una mica més aquest emprenedor català. Va estudiar traducció i interpretació, també va treballar portant gires d'artistes com el que ara sentim, Bruce Springsteen, Britney Spears o U2, però un dia va decidir buscar el seu camí, centrar-se en el món tecnològic i financer, i va acabar fundant l'startup Money, una plataforma de pagament electrònic. Àlex Saiz és un emprenedor que prova d'anticipar-se al futur. Gent com ell està preparant com serà la nostra vida d'aquí a 10 anys. Bona nit, Àlex Saiz. Què tal? Com estàs?
Ei, bona nit, com estem?
Molt bé, estaves d'acord amb el que deia? Estàs d'acord amb el que deia?
Sí, el que passa és que no sé si serem capaços nosaltres o potser serà algú que ens passarà al davant, perquè va tot tan de pressa que segur que hi haurà algú més espavilat que nosaltres que ho farà millor i que ens passarà al davant. Com? Bueno, estem allà apretant i no ens adormim.
Com hem dit, vas estudiar traducció i interpretació. Quins idiomes parles, a part de català i castellà?
Parlo anglès, francès, alemany, català, castellà, italià, portuguès i ja està.
Que bé. Volies ser traductor de narrativa i treballar a casa o ser intèrpret i voltar pel món?
Francament, la decisió va ser una postura una mica còmoda. Bé, primer, presa per mi mare, no?, que és escriptora, i el motiu principal d'estudiar traducció va ser que a mi m'agradaven els idiomes, m'agradava la comunicació, i jo sóc molt de Vic, biguetà, i no volia anar a estudiar a Barcelona, que és el que fa tothom, no? Quan fas 18 anys, acabes l'institut i te'n vas a la capital. I jo, doncs, volia quedar a Vic, perquè jo sóc molt molt de poble, i era una de les carreres doncs, que hi havia com a alternativa, que més o menys em ressonava amb coses que em podien agradar. No? I també és veritat, no sé, avui dia, no? La gent de 18 anys, però jo en 18 anys tampoc tenia molt clar exactament cap on havia d'anar.
O també hauries pogut ser escriptor com la teva mare, l'Assumpció Verdaguer, que ha escrit llibres que ha il·lustrat la Vilarín Vallès, no?
Bueno, de fet, jo he escrit dos llibres. Vull dir que un que parla de tot l'ecosistema d'Amazon com a marketplace i com a gran mercat de producte físic, i després un altre que parla de tema més digital, no? És una mica l'aplicació i l'explicació de quins processos seguim, especialment a Money, no? A l'hora d'executar el dia a dia d'una startup tecnològica.
Clar. Ara parlem de seguida de tota aquesta feina, però vas portar gires de grans artistes, com deia a l'inici. Alguna anècdota amb alguns d'ells que es pugui explicar, divertida?
Bueno, va ser molt divertit perquè jo em contradic totalment, no? Perquè primer dic que amb 18 anys no vaig poder baixar de comarques cap a la capital, i quan vaig acabar la carrera, el primer i únic currículum que vaig enviar a Doctor Music, una empresa doncs, que feia festivals i grans gires, no? I per sort, doncs, el primer currículum vaig enviar, em van agafar com a responsable de màrqueting i comunicació i vaig portar gires doncs, de molt importants, no? U2, Bruce Springsteen, Britney Spears, Bjork, Blue Reed, festivals. Anècdotes, doncs, trobar-me a la Courtney Love un dia a les 2 del matí que em truquen i em diuen que vol un suc de... ara, com t'ho diré, de perejil, que no me recordo com es diu en català.
De julivert? De julivert?
Un suc de julivert, perquè és molt excitant. Trobar-me els Red Hot Chili Peppers al Palau Olímpic de Badalona 5 minuts abans amb l'estadi ple i dins, volem que ens munteu una canxa de bàsquet perquè volem fer 4 tiros de pilotes de bàsquet i si no ens ho doneu no sortim.
Déu-n'hi-do, quins desitjos!
En l'Urrit a Oviedo, em sembla que era, dins que se li van trucar, que no sé quina hora del món, volia una paella valenciana.
Oh.
I bueno, doncs t'espaviles, la veritat és que encara que sembli surrealista...
Segur que ho vas aconseguir.
Ho aconsegueixes, sí.
Molt bé,
sí.
Doncs les estrelles de la música, que a vegades tenen alguns desitjos inconfessables. Beautiful. Com arriba el dia que decideixes de cantar-te cap a la tecnologia i al màrqueting digital, al comerç electrònic, quan t'hi vas començar a posar el 2002, el món digital i el comerç electrònic no eren ni de lluny com ara, no? Quin potencial hi vas veure, Àlex?
Bueno, torno al tema de la carrera de traducció i interpretació. Ja en aquell moment era una carrera que hi havia moltes assignatures que tenien molta base tecnològica, perquè ja s'anava aplicant, doncs ja s'anava agafant molta força tot el que és el tema de la traducció automàtica, etcètera, etcètera, no? Que al final ha sigut el qui ha agafat el lideratge en temes de traducció. Llavors ja ens van empapar molt a la universitat de molta tecnologia i ja començar a agradar molt. I vaig acabar la carrera i vaig decidir que segur que no em dedicaria a fer de traductor i menys d'intèrpret. Jo estava especialitzat en interpretació de conferències, que de fet vaig estar a les Nacions Unides parlant i interpretant temes relacionats amb l'òrbita geoestacionària. I vaig dir, no, jo no vull estar a la ONU parlant de satèl·lits ni de planetes. I bé, doncs tenia molta curiositat per tot el que era tecnologia i al final, doncs, el primer que vaig fer va ser muntar e-commerce, botigues online, que vam començar venent pinso per gossos, no?
Sí?
I a partir d'aquí, doncs, vam anar veient, ho vam començar ja des de zero amb una plataforma que acabava de néixer, que es deia Shopify, al Canadà, i vam començar a veure que la plataforma, doncs, tenia cert punts que els podíem ajudar a créixer i vam començar a fer apps que solucionaven petites mancances que tenia la plataforma, no?
Clar.
I a partir d'aquí, doncs, vam començar a fer apps per Shopify i va sortir la necessitat de que hi hagués algú dintre del territori d'Ibèria, no? De la península Ibèrica, que oferís adquirença, que es diu, no? Que oferís en els comerços que treballaven amb aquesta plataforma una passarel·la de pagaments.
Clar.
Dit d'una altra manera, que els oferís la part de que un consumidor puguis pagar a la seva botiga amb targeta de crèdit. Això no existia, Shopify evidentment veia Espanya com el màxim respecte al Marroc i van dir, tu voleu fer això? Feu. I ho vam tirar endavant perquè ho necessitàvem per nosaltres i hem anat creixent fins que estem doncs a dia d'avui girant movent centenars de milions d'euros de comerços espanyols, no? De la talla des de Scalpers, MediaMarkt, Phonehouse o fins i tot una companyia aèria.
Clar. Per ser de pagaments, baixem-ho pels oients que no són tan tecnològics, perquè fa 7 anys fundes Money, que expliques la història d'aquest emprenedor avui, de l'Alexaid, una plataforma de pagament electrònic. Com em deies la idea, no? I exactament per això, per triomfar en el món digital, com més senzill i fàcil d'utilitzar sigui el que ofereixes, més bé t'anirà, no? Explica'm sobretot, no? Què és el que s'aconsegueix?
A veure... amb el tema de pagaments, és evident que has de fer el que dius tu, no? Mirar de simplificar-ho al màxim perquè el procés de pagar per al consumidor sigui molt fàcil, sigui en una fruiteria o, en el nostre cas, en botigues online, però tenim un hàndicap que és important destacar. A diferència de qualsevol empresa que munti una eina de software, purament al núvol, no? Nosaltres tenim tot el que s'anomena la part regulatòria normativa. Això què és? Que hi ha un senyor que es diu Banc d'Espanya, que com que movem diners i diners de tercers, ens regulen i ens supervisen. I saben, doncs, a dia d'avui quasi bé, faig la broma sempre, que saben el color dels meus calçotets, no? Però és així. Llavors, lluitem sempre per oferir una solució el més fàcil possible, que hi hagi el mínim de fricció garantint al màxim la seguretat pel consumidor o pel comerç, però sempre hem d'anar molt anclats al que ens vagi dient el regulador, que a vegades ens diu coses que són autèntiques contradiccions i bestieses a l'evolució tecnològica i a l'evolució i a la necessitat que té el consumidor, no? Llavors, bueno, en el nostre cas, segur que parleu de moltes startups més purament tecnològiques, no?, que no tenen aquestes barreres. Nosaltres tenim aquesta que a vegades és dur, però que, per desgràcia, doncs, l'hem de complir, hem d'estar alineats amb ells. Ens agradin o no, siguin de Madrid o no.
Clar, i el món de les finances canviarà molt els pròxims anys. L'altre dia llegia al diari que els bancs tradicionals promouran l'any que ve la inversió en criptomonedes, no? Canviarà molt el món financer? Ara parlarem també de l'euro digital.
Bueno, jo diria que hi ha sectors que ja ho hem vist, que la digitalització ja els ha fet canviar i ja han fet absolutament tot el canvi, no? Per exemple, el sector de la música, que parlàvem abans, procurament la música enllaunada. No fa massa que encara anàvem amb un CD, no? I a dia d'avui jo diria que és que no hi ha ningú que no vagi amb la música al nu, no? Els conceptes de les discogràfiques tradicionals, els canals de distribució, han canviat i hem assumit que ja no la distribució, com consumim i on anem a comprar música, ja no és a una botiga del carrer Tallers, no? Aquest és un exemple d'un sector que ha passat molt abans. La banca, perquè hi ha tota la part regulatòria i hi ha molts interessos polítics al darrere, és l'última que ha patit una transformació bèstia en digitalització. I ara està en un moment, per culpa de tot el tema de blockchain, per culpa de tot i fins i tot pel tema de pandèmia, està en un moment que està ja, és allò que està apretat, que dius, ja no hi ha més espai per dir renunciem a una digitalització, una transformació brutal. Llavors, en els pròxims 3-5 anys, veurem canvis autènticament molt bèsties i veurem doncs, modular-se nous acords, veurem bancs doncs, que es fusionaran, sí que han tenint molt poder perquè en tenen, però bueno, dependrà també molt del regulador cap a on vulgui anar i cap a on vulgui encaminar la transformació del sector financer. Clar. Però bueno, perquè us feu una idea, el 80% dels millennials avui dia a Anglaterra ja no han entrat i no entraran mai a un banc o a una oficina bancària. El 80% ja, avui.
El 80% no? Dels fills, millennials del Regne Unit, deia. És veritat, canviarà.
Correcte.
I l'euro digital funcionant ple rendiment, per cert, parlarem d'aquest tema també al Revolució TV3, el Som Revolució, amb l'Àlex i amb l'Àlex Governador del Banc d'Espanya, Miguel Ángel Ordóñez, que parlàvem de l'euro digital, no? Recomanem aquest capítol perquè ja hi ha data, no? De quan vindrà aquest euro digital. Per què és important l'euro digital, em diries?
A veure, data, sí i no. Ja és un tema molt espinós. Llavors, hi ha molts interessos creuats que bueno, suposo que hi ha gent que té una patata calenta a les mans i que a veure com ho va modulant per no descontentar ningú i al final hi haurà d'haver gent que quedarà descontenta i més especialment els lobbies financers que tenen molt poder, no? Això per un costat. Per l'altre, bueno, dates purament, no ho sé. El que sí que puc dir, que és inconcebible, és que hi ha una empresa americana que es diu Circle que ha tret un euro digital. Pues això són coses que hem d'actuar ràpid i no podem permetre una vegada més que hi hagi una gent que es digui Visa o Mastercard i que penetrin a Europa i siguin els líders dels pagaments amb consumidors. No? Llavors, hi ha molts punts de pressió per molts costats que faran que l'euro digital sigui quelcom que s'hagi de posar sobre la taula ràpid. Hauran de mirar de fer-ho molt ben fet perquè és espinós, perquè hi ha molts temes de blanqueig de capitals, molts temes de vigilar quin ús fa la gent d'aquest euro, que depèn de com es faci, doncs pot tenir una part de que les institucions perdin un cert control de la societat. Llavors, és un tema que jo no tinc la veritat absoluta, vaig veient una mica com evoluciona, cada dia sense notícies noves. El que sí que està clar és que a nivell tecnològic té molt potencial. També és veritat que a vegades també podem dir, també hem inventat coses que es diuen els rails de SEPA, no? Que és on ens fem les transferències tradicionals, o un Visum que ens fem avui dia. Al final, a sota de Visum, el que hi ha és una transferència SEPA instant, que es diu, no? Que és instantània. Llavors, també a vegades tendim els que som una mica friquis a al·lucinar-nos amb coses que dius, sí, blockchain està molt bé, però és que el que tenim ja està molt bé, també. Vull dir que ponderem una mica a veure fins a quin punt realment clar, ens interessa o la societat voldrà i necessitarà un euro digital, no? I cada... No serà ni un més un, dos, ni zero, tot seran games de grisos, jo crec, amb tot això.
I també pagarem més per QR i més per Bizum, no? Com es pot fer, per exemple, a través del mòbil.
Això, sens dubte, que les solucions de pagament, cada vegada més la gent porta les targetes ficades a dintre del mòbil, que hi sortiran noves solucions de pagament a dintre del mòbil i que pagarem amb QR i pagarem de maneres que fins i tot ni tu ni jo avui ens les podem imaginar, no?
Clar. L'altre dia, com llegia, deia abans, els bancs tradicionals, aquesta inversió a criptomonedes, tu què en penses? És recomanable, per altra banda, invertir en criptomonedes? Per què ens preguntem, no? Com pot ser que un dia de per l'altre un bitcoin, no?, valgui milers d'euros i l'endemà es desplomi? Per què hi ha aquesta volatilitat en les criptomonedes?
Perquè en realitat és, primer, és, el raspall de sota, el recolz de sota, és fum, perquè és que no hi ha res que equivalgui a or, per exemple, no? Que és l'origen de les monedes que coneixem a dia d'avui. Històricament, a darrere de 1.000 euros o de 1.000 pessetes hi havia un lingot d'or, no? Darrere del bitcoin és tot bits, uns i zeros. Llavors, en primer lloc, això, no hi ha res que el respaldi, que diguis que el recolzi, que té un valor tangent que si vols canviar bitcoins per el que ho recolza, estiguis protegit, no? Això en primer lloc. Després, en un altre lloc, els tenedors de bitcoins són anònims. Llavors, hi ha un descontrol bastant important de veure quins moviments pot estar fent grans tenedors de bitcoins en cada moment. Llavors, la nostra lectura des de Monei és que tot el que són criptomonedes és molt volàtil, és molt perillós, s'ha de demostrar realment per què han adoptat aquest valor que li ha donat al mercat, per què la gent diu que el bitcoin avui val 20.000 euros, no? En base a què? Què ens ofereix? Quin valor addicional té perquè això valgui el que diuen que val? Llavors, les criptos, jo sempre recomano que s'ha d'anar amb molta cautela perquè són molt volàtils i, a més, el temps ho ha demostrat, ja no perquè ho digui jo, sinó que hem vist autèntiques moviments, fluctuacions molt, 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 molt dràstiques que jo et recomanaria a un inversor, a un particular, abstenir-se de comprar criptomonedes. Clar. I si vol algú invertir en algun tema tecnològic, doncs hi ha moltes accions al Nasdaq d'empreses tecnològiques que segur que tenen un valor subjacent com a mínim una mica ponderable, no?
Per això, si et dic la notícia, fa poc un portuguès va comprar un pis en criptomonedes, 3 bitcoins per una casa que val, atenció, oients, uns 110.000 euros. Aviat això ja no serà notícia. Tu ho faries, per tant, diries que no, perquè el que m'has de dir que és molt volàtil i molt perillós, suposo que no ho faries, no, Àlex?
Bueno, si tens els 110.000 euros en bitcoins i el que et ven la casa te'ls accepta, doncs jo probablement li col·locaria els bitcoins i em quedaria amb la casa, que segur que és un actiu molt més estable, no?
D'aquí 10 anys algú farà servir diners en efectiu, ens preguntem?
Jo diria que no, no, no. En absolut. En 10 anys és pràcticament impossible que hi hagin diners en efectiu. Primer, perquè els governs són els primers que els interessa que totes les transaccions estiguin controlades i siguin digitals, perquè d'aquesta manera poden recaptar més impostos. Això en primer lloc. I després, perquè cada vegada més anem veient que és molt més còmode l'experiència d'usuari de portar una targeta al mòbil, és molt més còmode que haver d'estar pendent de si portes efectiu, d'anar amb un caixer, etcètera, etcètera. A part de l'inconvenient que és que l'efectiu, si portes 300 euros i et paren i t'agafen el moneder, te'l prenen.
Per anar acabant, ens preguntem també, Àlex Saiz, el comerç electrònic creixerà més del que ja ha crescut? Sí, la venda i la compra per internet seguirà creixent els propers anys? Avui ens preguntem al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio.
Important destacar que depèn de quines dates em demanis. Sí que és curiós que estem en un moment d'esgotament. El consumidor hem passat 2 anys de pandèmia, de molt tancament i de poca mobilitat, que va fer que tinguéssim uns creixements i unes explosions en volums de transaccions i d'operacions i de venda en e-commerce, en comerç electrònic, brutal. Si és veritat que nosaltres, com que tenim certs termòmetres que ens indiquen molt bé quins són els patrons i com està actuant el consumidor el dia d'avui, a juny-juliol del 2022 hi ha una certa recessió. Això potser ve donat per altres motius macroeconòmics, però sí que diria que hi ha una mica d'empatxada o embafada de que la gent també té ganes de tornar a la botiga de proximitat a fer la compra tradicional. No? Si és veritat, però, que per digitalització les inèrcies de creixement normal de comerç electrònic són aproximadament d'un 20% anual, i això, doncs, després de la correcció aquesta que veurem d'ara fins a final d'any, tornarem a agafar la inèrcia de créixer un 20% anual. O sigui que sí que anirà creixent el comerç electrònic, però repeteixo, estem en un punt de correcció.
Per acabar, pagarem gràcies a la biometria, també amb els ulls o amb les empremtes dactilars també ben aviat, en aquesta forma de pagament, Àlex?
Sí, en moltes maneres que no ens podem ni imaginar, però segur que totes les maneres que signifiquin una experiència d'usuari molt còmoda, que el comerç li permeti vendre més i millor i més ràpid i que no generi fricció pel consumidor i sempre al mateix temps que siguin noves maneres de pagar o de moure diners que siguin molt segures, segur que veurem mètodes que no ens imaginem. És més, ja hi ha gent en supermercat que passes per una caixa que no hi ha cap persona en un supermercat, detecta tots els productes que portes en el carret, portes una targeta, un NFC, que es diu, i et fa el càrrec la targeta i tu només la proves i corres. Vull dir que, sens dubte, que veurem nous mètodes molt interessants, fins i tot per veu, no? Podrem enviar diners, segur.
Molt bé. Doncs avui amb Àlex Saiz, CEO de Money, una de les persones de Catalunya que sap més del futur de pagaments i de com serà aquest món de demà digitalment i sobretot també què passarà amb l'euro digital. Ha estat un dels pioners també a parlar a Catalunya de l'euro digital. Àlex, ens veiem aviat. Una abraçada ben forta. Gràcies.
Adéu, Chantal. Adéu, moltes gràcies.
Gràcies.
Bona nit.
Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes i diumenges de 10 a 11 de la nit.
Saps que encara estic buscant cotxe?
I ja t'has decidit?
Ui, no, ja m'agradaria.
A veure, per què el necessites?
Doncs per anar a la feina cada dia, fer escapades...
I per entrar a la ciutat, no?
Exacte.
I, esclar, que no sigui car.
Doncs sí.
Tria Toyota CHR Hybrid amb mode elèctric, sense endolls i amb etiqueta Eco. I finança-la ara amb Toyota Paper Drive. Toyota, sempre millor.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Teams Motor al carrer París 70 de Barcelona.
Enamorar-se del futur amb Miquel Lladó.
Si busqueu al diccionari el verb guanyar, la primera definició que hi trobeu és aquesta: obtenir, adquirir un profit, una recompensa com a resultat d'un treball, d'un esforç, d'una obra meritòria. Les definicions que parlen de guanyar com a sinònim de derrotar o vèncer algú venen més tard. En els pròxims minuts volem parlar justament del sentit més positiu de la paraula guanyar, perquè per guanyar no cal que sempre algú altre perdi.
Aún sigo de pie, aunque su envidia se clave en mi carne, todo por hacer. ¿Cuántos vendrían si fuera un don nadie? Acepto sufrir, disfruto vencer, siempre firme como un guardián.
I saludem a Miquel Lladó, consultor, professor d'IES, autor del llibre Enamorar-se del futur. Què tal? Com estàs, Miquel?
Molt bé, Chantal, bona nit.
Bona nit. Fa molts mesos em vas comentar una frase que em vaig apuntar. El futur pertany als que creuen en la bellesa dels seus somnis, no? L'altre dia el rellegia. Quan diries que un somni té bellesa, Miquel?
Mira, quan treballava a Bimbo, que viatjava cada mes a la seu central de la companyia Saint Louis, Missouri, als Estats Units, per reportar com anàvem. Un viatge des de Barcelona, passant per París, Chicago, arribant a Saint Louis, unes 16 hores de viatge, temps de sobres per pensar, descansar, escriure i llegir sense trucades. Un oasi lluny del tràfic del dia a dia que a vegades trobo a faltar. Mira, l'octubre del 2000, en el viatge en el que havíem de parlar del meu possible nomenament com a president de Bimbo, quan vaig arribar a l'hotel, em vaig trobar sobre el coixí del llit una targeta de benvinguda que deia la frase que has dit, no? El futur pertany a aquells que creuen en la bellesa dels seus somnis, de l'Eleanor Roosevelt. I des de llavors aquella frase m'ha acompanyat sempre. Em recorda la importància de creure en les coses per fer que passin. El ser president de Bimbo era un somni, em vaig creure i es va fer realitat.
Clar. Creure es va fer realitat i quan passa el que vols que passi és el que és guanyar per tu, sí?
Bueno, crec que la vida ens dona moltes oportunitats i una de les més rellevants és la de definir com ens agradaria que fos i lluitar perquè sigui així. La vida ens dona l'oportunitat de somiar i d'esforçar-nos per viure els nostres somnis. No? A vegades hi penso molt i, per tant, sí, per assolir un somni, per mi, assolir un somni és guanyar. La meva experiència m'ha ensenyat que assolir els somnis és una de les millors coses que et poden passar. Per això cal somiar, no? Perquè imaginar-te on vols ser, per quan hi arribis, i quan hi arribes i aconsegueixes, és molt potent. Per poder viure el somni, l'has d'haver somiat abans, no?
Clar. Quins somnis has complert que t'han fet guanyar, em diries?
Mira, doncs, la veritat és que em sento un afortunat. Formar família, assolit. Amics ferms, assolit. Treball als Estats Units, que era una de les fites que professionalment m'havia marcat, assolit. Poder cuidar els pares, també assolit. No? Viatjar molt, assolit. Poder influir amb els meus valors i coneixements a les grans organitzacions també és una cosa que volia aconseguir i estic molt content d'haver-ho pogut fer. No? Poder transmetre coneixement a mils d'executius arreu del món realment és una cosa que per mi és un somni assolit. Accelerar el desenvolupament de directius que els portin a crear una, i potenciar les seves organitzacions i fer-les més justes, més responsables amb la societat i que creïn riquesa al seu voltant, realment estic molt content d'haver-ho fet.
Ja t'he de preguntar si tens algun somni per complir. Suposo que sí, algun sí, Miquel. Sí, sempre queda algun pendent,
sempre,
no?
Sempre. Continuar rient molt amb la família d'amics. També continuar transmetent coneixement i experiència arreu. Mira, fins ara, mira, aquest dematí m'agafes avui, bueno, aquest dematí he tingut l'ocasió de donar sessions d'estratègia a més executius que sumen ja un total de 25.000 executius de 102 països d'Europa, com penso, si els posessin tots plegats.
Clar.
Òbviament ha estat amb 10 anys, no? Però ara m'agradarà, ho he fet principalment a Europa, i si em preguntes algun somni que m'agradaria doncs, aconseguir, doncs m'agradarà fer-ho als Estats Units, tinc planificat fer-ho després de l'estiu, a Latinoamèrica i a l'Índia, tant físicament com virtualment. La tecnologia ens permet encara arribar a més racons, a més gent. I la veritat, moltes ganes, moltes ganes.
I tant. Guanyar pot ser diferent per a cadascú. Et pregunto quan saps què vol dir per tu guanyar, és com pots definir, no? També preparar l'estratègia que seguiràs, no? Però sobretot que cadascú té una estratègia diferent, no? També a la seva vida professional.
Clar, clar, tots tenim somnis diferents. Per mi és una de les meravelles de la vida. Ser lliure per somiar, definir on vols anar, anar-hi i arribar-hi. A un li agradarà aconseguir una fita, per altres serà vida tranquil·la, per altres serà superar reptes, per uns altres fer diners, per uns altres fer amics. Sí, sí, els somnis no en tenen de limitacions i cadascú ho podem fer, però poden tenir una dimensió infinita. Som nosaltres que els hem de saber concretar i, com t'he dit, jo crec que és una de les coses maques de la vida.
I l'estratègia, sobretot, definir-la bé, no, Miquel?
Sí, sí, a l'empresa, diguéssim, a nivell personal i a nivell empresarial. A l'empresa, el somiar, el definir on anar, on té una importància cabdal. Tot directiu ha de definir amb el seu equip on ha d'anar l'empresa per posar els recursos que calguin per aconseguir-ho, no? I un cop definit, tots cap a aconseguir-ho, perquè serà el que serà guanyat.
Posem un altre cas que vas escriure, el cas del Futbol Club Barcelona, en què vas reflexionar sobre què buscaven els candidats, no?, a desenvolupar la Masia. Explica'm això, Miquel.
Sí, a l'IES vam escriure un cas, que era el cas del Futbol Club Barcelona, com desenvolupar talent de talla de nivell mundial. I clar, això és parlar de la Masia. Vam escriure aquest cas en el que reflexionem sobretot a la Masia, què busquen en els candidats a desenvolupar-se aquests atributs que han de tenir doncs, els nens i nenes que un dia poden estar jugant al primer equip. Hi ha dos atributs que busquen en aquests nens i nenes que realment els considero molt potents, aplicables a la Masia, aplicables al Barça i aplicables al món de l'empresa, també. És que són talent i actitud. El talent, ells l'entenen, i em va ser molt interessant quan parlàvem amb el director de la Masia, com a quelcom diferent, el quelcom únic i que sorprèn, aquella cosa que algú... Evidentment, ara pensem en jugadors com en Ronaldinho o Messi, no? Que tenen l'habilitat de fer alguna cosa inesperat, sorprenent. I després l'actitud. que per mi és molt potent, perquè és la voluntat de cadascú de desenvolupar al màxim el seu talent. I crec que també funciona molt fora de l'esport, i per això es fan casos, no? Es fan coses que junten esport i empresa. És molt important que tots nosaltres coneguem els nostres talents, els que tinguem, i tenir una forta voluntat per desenvolupar-los al màxim. Per mi, això és guanyar de valent.
Clar, per tant, desenvolupar els talents de cadascú. Tothom ha de tenir molt clar quin és el seu talent, sí, que molta gent en té de diferents, i sí, fer-ho amb una bona actitud, no? Que aquesta és la fórmula, no?, que també ha servit a la Masia i en el cas del Barça. I m'he subratllat també una frase teva, Miquel Lladó. Dius, els bons líders et plantegen reptes, però no et posen pressió.
Mira, és així, eh? I entenc que hi ha una línia molt fina entre una cosa i altra. Però això ho he après de grans líders amb els que he format equip. Posar pressió, deixa'm ser una mica dràstic, no funciona. Pot funcionar en un moment determinat, a curt plaç, però no en el llarg plaç. I si vols que les persones creixin, doncs no és la manera, perquè molesta, és incòmode, no ens agrada, i de cop la reacció és contrària a l'esperada. M'agrada el concepte de reptar, reptar, de posar reptes, que vol dir animar les persones a trobar noves solucions, noves formes de fer les coses, i donar el recolzament perquè tinguin les eines per fer-ho possible. Mira, posar pressió, per mi, és com és el teu problema. En canvi, reptar és com compto amb que ho facis tu, i em tens al teu costat. I això és una gran diferència.
Com tu que ho facis tu i que ho faràs molt bé perquè tens molt de talent i molta actitud, no?
Exacte, sí, el talent que el tens, i no adormir-nos en el talent que tenim, sinó, escolta, tenir la voluntat d'anar aprenent, escoltant, ser humils, i anar avançant, perquè cada any que passa, cada experiència que tenim ens permeti ser millors i anar afegint valor, perquè si ens dormim, el deixem de fer.
Clar, per tant, avui hem après una mica més a guanyar, com s'ha de guanyar aquesta estratègia, i gràcies, com sempre, també doncs, al Miquel Lladó, professor de IESE, i molt recomanable, oients, el seu llibre, Enamorar-se del futur, on ha explicat en moltes accions tot el que hi ha en aquell llibre, que parla d'estratègies de futur, a la feina, aplicar-se, i jo crec que està molt bé perquè aprens moltíssim. Jo sempre dic que amb el Miquel aprenc molt. Gràcies, Miquel, una abraçada ben forta.
Moltíssimes gràcies, Tantal, un plaer, com sempre.
Gràcies.
Revolució 4.0. Aquesta sisena temporada ens trobareu dos dies, els dissabtes i els diumenges de 10 a 11 de la nit. Com serà el món de demà?
Saps què és també una revolució? Transformar les teulades en fonts inesgotables d'energia 100% verda per tothom. Suma't a la revolució de les teulades d'Ola Luz.
Startups amb Carlos Blanco.
Les previsions apunten que l'any 2030 a Catalunya hi podria haver unes 4.000 startups, entre les quals 15 unicorns, o sigui, empreses valorades a més de 1.000 milions de dòlars. Això vol dir que en 8 anys que queden s'ha de doblar les xifres de startups i multiplicar per 3 o 4 els unicorns actuals. Un repte possible, però que requerirà que tothom, el sector públic i el privat, premi a la vegada la mateixa tecla de la calculadora, la de suma. Saludem a Carlos Blanco, president de Núcleo. Què tal, com estàs?
Bona nit.
Bona nit, molt contenta. 2030, 4.000 startups catalanes, correcte, 15 unicorns, milers de treballadors, xifres de negoci altes, ho veus factible? Sí?
Depende principalmente de la coyuntura macroeconómica. Es decir, si volvemos a tener en los próximos 8 años 4 eventos más, como el COVID y como una guerra, pues no sé si será factible, ¿vale? Es decir, todo apuntaba a que sí, todo apunta a que sí, pero por encima de las previsiones de los trabajos individuales que un grupo de gente, que la administración pública pueda hacer, está la macroeconomía, y la macroeconomía en Estados Unidos está delicada, y la macroeconomía en Europa por la guerra está delicada, y entonces pues hay que ser prudente a la hora de mojarse con afirmaciones del futuro.
Clar, és que si volem crear startups, no, cal crear les condicions, com fas tu també tu, des de la vostra Venture Builder. Recordem com es fa, no, per crear aquestes condicions perquè les startups funcionin?
Nosotros lo que hacemos desde Núcleo es, primero analizamos qué proyectos tienen sentido, teniendo en cuenta las tendencias del mercado, de qué segmentos son los que realmente tienen más necesidad de crear startups en los siguientes años. Lo segundo que hacemos es buscar el equipo adecuado, este equipo de talento, de socios cofundadores que se van a incorporar, donde principalmente buscamos second time entrepreneurs, gente que ya haya intentado emprender el sector tecnológico digital y que quiera ahora emprender con nosotros para tratar de crear una gran compañía, como Hostfy, como Gays for a Living, como Núcleo School, como Quintal, etc. Entonces buscamos este equipo y lógicamente luego le damos la inversión adecuada para crear las compañías. Con respecto a lo que decías antes, un tema importante. Siempre que ha habido grandes recesiones, incluso en el mundo startups, lo que son los vintage de las compañías que han nacido en momentos delicados, la experiencia dice que en los momentos delicados han nacido compañías muy buenas, porque claro, siempre que hay situaciones de crisis, hay zozobras y movimientos de negocios tradicionales, con lo cual todos los que en su mente tengan emprender y que vean que ahora es un momento delicado, tienen que pensar también que en los momentos delicados se producen cambios que provocan nuevas oportunidades y cambios que provocan que se mezcle todo, y eso permite a los digitales poder arrancar. Entonces yo creo que el año 2023 va a ser un muy buen año para fundar nuevas startups.
M'agrada molt la frase, tu sempre dius, Carlos, que perquè era una empresa cal farina, aigua i sal. És una metàfora que cal realment, sí?
Sí, y tienen que darse todos los componentes. Si uno falla, el resultado es cero, ¿vale? Es decir, no sale.
Posem la farina, que seria l'aigua, i la sal, que seria en aquest cas?
Pues podríamos decir que la harina claramente es lo más importante de un pan, pues son los emprendedores, el agua es el dinero y la sal pues es el mercado.
Clar. Actualment, em diries, hi ha molts sectors que estan millorant molt a nivell internacional des de Catalunya. Els més demanats, algun cop ja m'has parlat, no?, de la salut sobretot i el tema fintech, no?, que per tu creies que eren els més importants.
El tema es que el sector fintech es un sector que está sufriendo la crisis actual financiera porque jugaba con el arbitraje del dinero. Al final, el sector fintech compraba deuda muy barata porque hace medio año la deuda estaba muy barata y ese dinero arbitraba ofreciendo soluciones de estas típicas del compra ahora, paga luego, de te adelanto tu nómina, de te adelanto no sé qué, te adelanto tu facturación. Entonces, las fintech ahora, sobre todo las que tienen que ver con el tema de arbitraje de dinero y de arbitraje de deuda, lo van a pasar mal porque el coste de la deuda va a subir por la inflación y eso va a provocar una mayor complejidad para crear nuevas startups fintech. Tenemos buenas startups fintechs en Cataluña, como Nemuru, como Quintay, como muchas, pero no tengo claro si es el momento de crear nuevas fintech. Hay que ser prudente, cuanto menos. Seguirá habiendo oportunidades, como has dicho tú, en health tech, seguirá habiendo oportunidades. Hay muy buenas oportunidades ahora en lo que es el mundo del GameFi, de los videojuegos con blockchain, con dos compañías catalanas súper potentes que tienen muy buena pinta, como Champion Games con MetaSoccer y como Games for a Living. O sea, hay oportunidades en otros segmentos.
¿Hi ha diferències pel que fa a les tendències d'inversió en startups entre Europa i els Estats Units? ¿Ens podries posar exemples de la diferència que hi ha d'aquestes tendències d'inversió?
Que van entre 6 y 12 meses por delante. Lo que es en general, el tipo de startups que tienen boom en capital riesgo en Estados Unidos, a los 6-9 meses nacen compañías similares que se financian en Reino Unido y en Alemania. Y a los 9-12 meses nacen compañías similares en España, Francia, Holanda o Suecia. Entonces hay un decalaje por tendencias de mercado de aproximadamente entre 9 y 18 meses.
I aquí hauríem de copiar, perquè quins països tenen un ecosistema emprenedor més consolidat, no? Barcelona està al top 3 tecnològic, per tant, vol desbancar a Londres, París, Berlín. Què hem de fer? Aquí hem de copiar per fer-ho.
Pues un poco de todo. Los ingleses sobre todo han sabido trabajar mucho mejor lo que es la parte capital riesgo, financiación, dinero, y son los número uno claramente. Los alemanes, con gran experiencia productiva, fabricativa, tienen dos hubs entre los 10 primeros, igual que España, somos los dos únicos países, y París es un poco una mezcla de las dos situaciones. Yo creo que nosotros podemos jugar en la mezcla, ni podemos ser tan potentes a nivel nivel emprendedores como Alemania, a lo mejor, ni tan potentes financieramente como unos ingleses. Siempre estaremos jugando a algo parecido a lo que juegue Holanda con Ámsterdam, parecido a lo que juegue Suecia con Estocolmo, a lo que juega Francia con París. Ahí en esa es nuestra guerra.
Per cert, el Carlos Blanco ens visitarà al Som Revolució TV3 aquest estiu. En un dels capítols veurem també com treballa ell des de Núcleo, també des de Núcleo School, i recordem que parlarem de les professions del futur, perquè parlarem que cal digitalitzar-se. Recorda'm quina és aquesta... Han de veure el programa, però recorda quines professions vas dir al programa de TV3, Carlos?
Sí, bueno, sobretot per un lado, lo que són... científicos expertos en datos, toda la gente experta en data mining, en data science, todo lo que tiene que ver con el manejo de datos de información, todo lo que tiene que ver con el blockchain. El blockchain va a cambiar muchos temas del mundo financiero, del mundo del entretenimiento, del mundo del ticketing, del mundo de los seguros. Blockchain es la siguiente gran revolución, ¿vale? Y evidentemente eso va a hacer cambiar muchas profesiones que tendrán que tener gente experta en blockchain. Nacerán nuevas profesiones vinculadas al mundo blockchain i el mundo web 3.
Ho vas fer molt bé, al Revolució TV3.
Bueno, això lo veremos en agosto.
Això veurem a l'estiu, no us el perdeu, perquè parlarem també d'aquesta transformació digital que estan fent moltes empreses, de start-ups i també d'aquestes professions del futur, amb una persona que en sap moltíssim, com és el Carlos Blanco. Gràcies, un plaer.
Gràcies, bona nit.
La revolució digital està transformant el món. Vols ser espectador o protagonista d'aquesta transformació digital? Revolució 4.0. Dissabtes i diumenges de 10 a 11 de la nit.
Tens dubtes sobre com pots reactivar el teu negoci? La Cambra de Barcelona et vol ajudar amb assessorament i projectes adaptats a les teves necessitats. Consulta la nostra pàgina web www.cambrabcn.org o bé truca al 902 448 448 i t'ajudarem. La Cambra, sempre al servei de les empreses i autònoms. I ara més que mai, fem-vos costat.
Emprenedoria quilòmetre zero.
S'acosten les vacances, oients, i molts anirem a la platja. Recordeu que és molt important protegir-nos bé la pell de les radiacions solars. Justament als pròxims minuts volem parlar d'una empresa que vol revolucionar els sectors dels filtres solars, vol protegir la nostra pell i a la vegada protegir també el medi ambient. Saludem avui l'emprenedora Judit Camargo. Què tal? Com estàs?
Hola, molt bé.
És CEO fundadora de Roca Foradada i l'hem volgut conèixer. La Judit va fundar fa pocs anys aquesta empresa que s'escriu per ser Roca amb K i Foradada amb U. No? Com definiries? Què és la teva empresa?
Bueno, Roca Foradada, primer, s'escriu amb K i va amb U, encara que sembla que estigui mal escrit, bueno, de fet està mal escrit, perquè em volia assegurar que em donguessin aquest nom al registre, ja sé que sona una mica...
Està molt bé. És ser intel·ligent, molt bé. I, per tant, com definiries el teu projecte emprenedor?
Nosaltres ens dediquem, sobretot, a la prevenció de les malalties de la pell que provoca la radiació solar. Aquest és el nostre objectiu.
Vale.
Aquest és principal el nostre... I fem recerca, desenvolupament i venda de principis actius amb aquesta finalitat.
I com és que va ser aquesta idea? Per alguna cosa en especial?
La veritat és que bueno, jo per la meva feina de recerca i per la meva feina també de treballar a Pharma durant molts anys, doncs em vaig adonar que realment la part de protecció de la pell no estava resolta, perquè ens passem el dia posant-nos cremes, però els índexs de càncer de pell segueixen pujant. Mm. I, per altra banda, és cert que els productes que ja existeixen, doncs fa molts anys que existeixen, i tenen certes limitacions per l'ús que els donem avui en dia. Sí. És a dir, que estaven bé en el seu moment, però ara pues, potser s'han quedat una mica obsolet.
Per tant, aposteu per la salut i també per la sostenibilitat, no? A la vegada, també?
Sí, apostem sobretot per la salut, però en el nostre cas creiem que no són coses excloents, és a dir, tu pots apostar per la salut i fer productes altament eficaços, però que també siguin sostenibles i estiguin d'acord amb tenir zero impacte en el medi ambient i amb les persones.
Clar. Vosaltres vau començar a Barcelona Activa, també,
sí,
aquest procés?
Sí, sí. Bueno, de fet, jo estava encara treballant a Ferrer, no? Que, bueno, una empresa farmacèutica, i en aquell moment em vaig anar a assessorar a Barcelona Activa perquè ja doncs, tenia aquesta idea, i em van assessorar molt bé. Després vaig participar en un programa d'acceleració per a empreses altament tecnològiques que em van anar superbé, la veritat, per Clar. Començar amb tot, perquè, bueno...
A l'inici, no?, de l'emprenedoria.
Sí.
I és cert que fa poc vau aconseguir una subvenció important també de la Unió Europea, no?
Sí, 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 som de les tres empreses espanyoles que van guanyar la primera edició del New Horizon Europe, a l'EIC Accelerator, 1,7 milions de subvenció directa i, quan acabi el projecte, 1,5 milions de possible inversió per part del Banc Central Europeu.
El vostre producte ha arribat al mercat ja o no?
Just estem fent el llançament del primer producte i llavors esperem que a la primavera de l'any que ve ja hi hagi productes finals, no?, cremes que portin el nostre actiu.
Per tant, serà quan la venda, més o menys?
En el consumidor... La primavera de l'any que ve, esperem.
La primavera, sí. I tens ganes? Perquè quants anys portes amb aquest projecte emprenedor?
Bueno, molts anys.
Quants anys?
A veure, com a...
Dins que costa fer realitat,
sí,
no? Quants
sí.
anys fa que vas començar?
Nosaltres vam fundar el 2000, vaig fundar el 2019 Roca Foradada, o sigui, portem 3 anys, al març del 2019, però és un projecte que ja venia, no?, de molts anys de recerca en un laboratori farmacèutic.
Clar. I per tant, doncs, escolta, ara heu estat incubats, no?
Sí.
Tu què em diries, no? Que consells que donaries a emprenedors? Perquè en el teu cas has estat 3 anys picant pedra perquè Roca Foradada, no?, es faci realitat.
Sí, sí, sí. En realitat, jo penso que sí, 3 anys jo portava una mica d'avantatge perquè aquest projecte ja l'havia treballat una mica abans, però jo els diria als emprenedors que sobretot utilitzin totes les eines que hi ha al seu abast, perquè el que ens passa moltes vegades és que no som, necessitem perfils complementaris. Nosaltres mateixos no tenim tots els perfils que calen per tirar endavant una empresa, no?
Uh-huh.
Llavors és molt important utilitzar tots els recursos, tant els de Barcelona Activa com els d'Acció, com d'altres organismes, que, per poder arribar, no? Perquè et falten moltes coses. Molta informació, o sigui, ens falta molt coneixement. I això és molt important, deixar-se ajudar, també formar part de l'ecosistema. No sé, hi ha, per exemple, el Tech City, és un lloc superinteressant per poder-hi anar, no?
Hi ha una part important, no?, com deia, d'aquesta protecció per la nostra pell, ara que cada vegada també hi ha més càncers de pell, però també un tema de cremes que sovint són tòxiques, no?, i que no ens adonem i que contaminen, per exemple, ecosistemes marins, les platges, i això també és molt important vosaltres en aquest projecte emprenedor que has volgut iniciar, no?, que tingui molt en compte també aquesta part de la sostenibilitat.
Sí, la part de sostenibilitat, o sigui, no és només l'eficàcia, que és molt important, perquè com més eficaç és un producte, menys quantitat se'n cal, i per tant menys recursos necessitem i, per tant, també tenim menys impacte, sinó també ja dissenyar-lo des d'una perspectiva completament diferent, és a dir, obtenir-lo de residus, obtenir-lo no de raw materials habituals, perquè d'aquesta manera tanquem el cicle, no? Entrem en economia circular. I nosaltres creiem que és possible fer productes de la millora de la salut molt, que ens protegeixin a les persones, però que també ja tinguin una filosofia completament diferent des del principi, des del disseny.
I quina tecnologia feu servir vosaltres?
Nosaltres el que tenim són unes molècules que s'activen amb la radiació, és a dir, que fins que no surts al carrer, per exemple, i et dona el sol, doncs no funcionen. I quan tornes després que, per exemple, no està el sol, doncs deixen de funcionar. És a dir, és una tecnologia que s'activa en funció de la radiació, de la necessitat que hi hagi de radiació. Si estàs a la platja, funciona més. Si estàs, doncs, a la muntanya, també més exposat més.
Molt bé.
Funciona una mica així.
Per acabar el teu somni, com a emprenedora amb aquest projecte ja que veurà la llum aviat, quin seria el teu somni, no? Aquest somni secret que sempre vols?
Per mi... El que m'agradaria és veure ja les cremes al mercat, com més aviat millor, i també seguir en el projecte amb altres actius, sobretot molt enfocada en sostenibilitat i en obtenir els productes de proximitat, que això també és possible per a aquest tipus de productes.
Molt bé. Doncs escolta, felicitats, bona feina, dona emprenedora, i gràcies per venir al Revolució.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Revolució 4.0 amb Xantal Llavina. Sisena temporada. Nous col·laboradors. Noves seccions. Un objectiu. Respondre a aquesta pregunta. Com serà el món de demà? Dissabtes i diumenges, de 10 a 11 de la nit, ens hi posem.
A la Fundació. Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.
Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Acabem programa i no serà fins demà que retrobarem l'edició del Revolució del diumenge a les 10 del vespre. Com sempre, acabem amb una frase. Avui diu així: si creus que pots, ja ets a mig camí. Clar que sí. Gràcies a tots. Jordi Portals, Jordi Pip, Pau Bartrolí, Marc Brugat i Josep Maria Campillo a la realització tècnica amb la millor música del món. Gràcies, oients. Fins demà a les 10 de la nit. Massa bé, massa bé.